que he trobat gent que no ha volgut anar a la manifestació d'aquesta tarda a la Diada perquè senzillament diuen que s'atabalen enmig de tanta gent. Escolteu a la Maria i al Rafel.
Perquè tinc que anar a casa del meu nebot a fer... ve demà de viatge i he de fer... arreglar unes coses que estan pendents que van venir a fer una miqueta d'obra. Jo, on hi ha molta gent, m'agòbio.
Per tant, si el teu nebot no vingués demà, tampoc hi aniries, potser.
Jo crec que tampoc. Sí, perquè m'agòbio.
Moltes ganes, crec que no, eh?
Mai a manifestacions de cap tipus. I no és per un tema polític, perquè per mi la independència és una opció, però tot el que sigui manifestacions, aglomeració de gent i tal, doncs no és una cosa que m'agradi.
Home, en primer cas, el tema d'aglomeració no sé si era el motiu principal. En el segon, doncs, ja m'ha quedat més clar. Va, i un per acabar, Mireia, ja.
Acabo amb la Isabel, que ella creu que hem de sortir al carrer per altres coses i no per això.
Perquè no crec en la política catalana ni d'Espanya. O sigui, tenim que sortir per temes més importants. O sigui, ara mateix està pujant tot, lloguers, feina, i la gent no surt al carrer per temes més importants.
Doncs aquest és una mica l'exemple, els exemples que t'has trobat avui amb la gent, aquesta cara bé de la manifestació de l'11 de setembre. Gràcies, Mireia.
A vosaltres, bona nit.
Algun comentari sobre el que hem sentit abans de...
Que s'han estalviat la calorada.
Home, però avui, déu-n'hi-do, es podia aguantar força bé, no?
Anna, portes moltes hores en aquesta sala amb aire condicionat, eh?
Però si hagués estat fa 15 o 20 dies...
Fatal.
Home, era molt pitjor, eh? La situació que ens anem a oblidat molt ràpid d'aquests 38 i 39 graus que hem arribat a tenir, eh?
La xafó que feia avui en aquesta ciutat. Déu-n'hi-do.
Enric Sierra, Eulàlia Soler, Jordi Cominal, Isabel Lleuger. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem d'aquí a uns dies.
Bona setmana.
Gràcies. Són les 10 i 2 minuts. Repàs a l'actualitat. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que ara mateix comença l'acte institucional de la Diada, que tindrà la llengua catalana com a fil conductor, igual que l'any passat el govern el fa a les quatre columnes de Puig i Cadafalc
doncs,
de Montjuïc.
Doncs anem cap allà en directe. Cesc Giró, bona nit.
Bona nit. El govern desenvoluparà artísticament el seu eslògan de la Diada, una llengua amb molts accents, paraules que presideixen un gran escenari situat a les escalinates de Montjuïc, amb les columnes de fons il·luminades de color blau i tres espais per la música que acompanyarà els artistes. Uns artistes escollits específicament per representar la pluralitat, la diversitat del país i el caràcter integrador del català. Luz Casal, per exemple, interpretarà paraules d'amor. L'acte acabarà amb l'himne nacional de Catalunya a càrrec de diverses corals catalanes.
Gràcies, Cesc. I parlant d'això, precisament l'independentisme que mira de reull l'amenaça de l'ANC de presentar-se a les eleccions, Pep.
Des d'Esquerra asseguren que no els preocupa l'aparició d'una quarta llista electoral dins l'independentisme. És el que ha posat l'Assemblea sobre la taula, una llista cívica al Parlament si el govern no aixeca la declaració d'independència. La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, n'ha parlat al 9C.
Nosaltres no considerem que toquin aquestes eleccions ara, i en tot cas això és una decisió del president de la Generalitat, i quan arribin les eleccions, si l'ANC vol presentar-se amb una nova llista doncs, al Parlament de Catalunya, té tot el dret a fer-ho, només faltaria, i aquí doncs, respecte, i en tot cas a les urnes doncs, ja la de ciutadania decidirà.
I una veu més, la de l'expresident de l'Assemblea, Jordi Sánchez. També el 9C de RAC1 ha fet una crida a la unitat i no a fragmentar més l'independentisme.
Parlar d'hipòtesis és sempre molt arriscant, no? Però crec que en aquests moments, si el país necessita alguna cosa, és unitat. Unitat vol dir màxima entesa. No necessitem més divisions electorals. Per mi el referent fonamental del sobiranisme continua sent l'expressió del que l'any 2015 va ser Junts pel Sí.
Sánchez, a qui dijous el Suprem decidirà si li revoca o no l'indult, creu que jurídicament no hi ha arguments perquè li retirin la mesura de gràcia.
I en paral·lel a l'acte institucional, a aquesta hora hi ha en marxa també els concerts de la Diada que organitza Òmnium Cultural. Ara, si no m'equivoco, és el torn de Figaflaues. Anem cap a Arc de Triomf de Barcelona. Marc Simó, bona nit.
Bona nit, doncs sí, el duet català és el grup que tenia més expectació aquesta nit i és que el Passeig Lluís Companys està ple vessat de joves entregats que canten cada cançó del grup. Just abans del Figaflaues, el sector més jove d'Òmnium Cultural ha pujat a l'escenari amb una pancarta amb el missatge "La nostra generació ho farà possible", on han aprofitat per recordar la figura de Guillem Aguilló. També han actuat sobre l'escenari el cantant Triquell, que ha presentat el seu disc Fluids, i el grup 31 Fam, que només ha cantat dues cançons, Crema Catalana i Pacte de Família, amb el raper Gutjan del grup Peungenc.
Que vagi bé, Marc, acaba de passar bé, eh?
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit. Adéu, bona nit. I continuen augmentant, d'altra banda, Pep, els morts pel terratrèmol del Marroc.
El nou balanç de víctimes és de 2.862 morts i més de 2.500 ferits. Són dades que ha fet públiques fa uns minuts al Ministeri de l'Interior marroquí. Espanya ha anunciat que enviarà més ajuda a la zona, concretament enviaran 5 nous equips de rescat. També un dispositiu dels bombers de la Generalitat que arribarà demà al matí a Tànger. Un cop allà se'ls assignarà un destí on hauran de treballar.
I acabem explicant que demà comencen el curs els alumnes de batxillerat i d'FP.
Segons les previsions d'educació, hi ha més de 250.000 alumnes d'aquests cursos, gairebé 7.000 més que l'any passat. Sobretot creix el nombre de matriculats en formació professional. La plantilla d'FP també augmentarà amb 700 docents més. Una altra novetat per aquest inici de curs serà l'ajornament dels canvis de la selectivitat al 2025. Per tant, els alumnes de batxillerat faran unes proves d'accés a la universitat molt semblants a les de l'any passat.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui pel Tu diràs?
Doncs mira, com cada dilluns, aquesta temporada obrirem el Consell del Tu diràs amb Santi Nolla i Antoni Bassas per debatre sobre tres qüestions de l'actualitat esportiva. I després, tertúlia. Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco per parlar de la dimissió de Rubiales, que es va fer oficial ahir. Trucarem Marta Corredera, col·laboradora del Tu diràs i exfutbolista professional. I el Damià López ha anat a Motril, ciutat natal de Rubiales, i ens ha preparat un reportatge parlant amb diversos veïns de com veuen ells tot el que ha passat amb Luis Rubiales. I per últim, estem pendents de la Lliga
Alguna
Catalana
sorpresa?
De
bàsquet.
Sí, hi ha declaracions realment impactants d'alguns veïns de Motril sobre el cas de Rubiales. Després ho escoltarem.
Sí, sí, ho escoltarem i demà, si de cas, també ho repassarem, tot el que hagi donat de si aquestes entrevistes a Motril.
Sí, sí. I estem pendents de la Lliga Catalana de Bàsquet. Ara mateix el Barça estava guanyant el Girona en l'últim període, per tant, quan arrenqui el Tu diràs, cantarem a veure si el Barça o el Girona passen a la final. Recordem que el Manresa ja està esperant rival.
Gràcies, Aleix. Us escoltem a partir de 11:45. Fins ara.
Fins ara.
Que vagi bé. I el temps, demà arriba un canvi que ens portarà pluja a moltes comarques. Mònica Usar, bona nit.
Bona nit, sí, serà sobretot a la tarda, quan s'esperen les tempestes més fortes. Al matí a tot estirà algun plogim, algun ruixat feble cap a les comarques de Ponent, però serà sobretot a partir del migdia, quan aquests xàfecs guanyaran protagonisme. Afectaran qualsevol punt del país, tot i que les pluges més intenses es concentraran cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també entre el Pla de Lleida i la Catalunya Central. En aquests casos poden ser localment abundants, fins i tot deixar algun aiguat, alguna pedregada o fortes ratxes de vent. I a la resta, aquests ruixats arribaran amb menys intensitat i seran menys probables, per exemple, a la línia de la costa. I per tot plegat s'han emès avisos per intensitat de pluja demà a la tarda a qualsevol punt del país i tot plegat amb temperatures que baixen entre 2 i 5 graus.
Les 10 i gairebé 8 minuts, fem una pausa i de seguida el No s'ha parlat prou d'avui.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank.
FIAC Assegurances. I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
10 i gairebé 10 minuts. No s'ha parlat prou d'avui amb la Candela Figueres. Candela, com estàs? Bona
Hola,
nit.
Hola, molt bona nit i bona diada.
I l'Anna Priscila Magrinyà.
Bona nit, bona diada.
Bona diada, bona diada.
Ja queden poques hores, però ja diguem-ho, bona diada.
Sí,
diada.
Exacte, bona diada. Però avui, aquesta última mitja hora...
Bueno, mitja hora no,
vols parlar de la diada?
20 minuts, si us
sí,
sembla.
Seran aquests amb la mitja hora. 20 minutets. Si sí, voleu parlar de la diada, vosaltres?
No.
No.
Ah, val, perquè jo dic, no.
Portem tot el dia.
Sí, ara n'heu parlat
que no
molt.
Volíeu i dic...
No, n'heu parlat ja bastament,
aquesta,
ja no cal més.
Aquests últims minuts, potser que canviem de tema. A veure, qui vol començar? Candela, avui tu?
Sí.
Mira, aixeca el braç.
Sí. Com a classe.
Si estiguéssim a l'escola.
Clar, la gent de casa no ho veu, però jo he aixecat el braç.
Has aixecat el braç,
fa il·lusió.
Sí, sí. Va, comencem, que si no no tindrem temps. Candela, de què no s'ha parlat prou?
Del desastre del Fire Festival.
Que home! No sé què és el
sí,
Fire Festival.
A mi m'agrada anomenar-lo el sí. Mili Vanilli dels festivals.
Quin bluff, eh?
Us hauria de donar una pista només que us digui Mili Vanilli dels festivals.
Per què perquè... és? Jo no sé.
El Fire Festival.
Ara us explicaré, pams a pams. Però ja us dic ara
que... És que tinc el cervell una mica fregit ja, avui i no...
Doncs amb això no sé si et ressuscitarà, però serà divertit, perquè és una de les grans estafes de la història de la música. Tot va començar l'any 2017, quan es va anunciar el Fire Festival de les Bahames. Atenció a l'ubicació,
això de les Bahames em sona.
El festival es venia com el gran esdeveniment de música l'any i estava destinat a ser un Coachella, però versió super millorada i sobretot molt, molt més pija, molt de luxe. Directament era un festival, doncs això, de luxe per gent rica, que durava dos caps de setmana, tu podies escollir doncs, anar el primer cap de setmana o el segon, i que tenia una ubicació idílica, una illa paradisíaca que havia estat propietat de Pablo Escobar. I Pablo Escobar, els diners no li faltaven. Vull dir que quan s'havia de posar a comprar coses, comprava coses.
Ara m'està sonant molt, no sé, pot ser que se n'hagi fet un documental.
Aquí t'explicaré. Però és que hi ha primera part, segona part i tercera
val,
part. L'entrada més barata del festival valia $500. Ah. Incloia un vol des de Miami fins a les Bahames, l'entrada pel festival, allotjament i menjar, i la més cara podia arribar a costar $225,000.
Com?
Res, calderilla.
Penseu que hi havia villes de luxe, vull dir, tu arribaves a les Bahames i tenies una casa només per tu. Era tot caríssim. Però l'entrada del cost mig d'una entrada era $12,000.
Anna Martí, perquè mira, $500... Encara, perquè el Primavera Sound...
Però aquesta era la... Era...
Però... No, no és tan cara, però déu-n'hi-do.
Aquesta era l'entrada cutre, vull dir, tu, aquesta era la més barateta. La que no volies ni regalada, gairebé.
Que havies d'anar amb la tenda de campanya, gairebé.
Sí. Hi havien d'actuar grups com els Blink 182 i es preveia també que anirien doncs, la flora i la fauna, la millor flora i fauna dels americans, no? O sigui, jugadors de NBA, celebrities, models, gent multimilionària. Bé, tota la festa està organitzada per un raper que es diu Jae Rule, crec que es pronuncia així, jo no el conec massa.
No el conec jo. Si no es pronuncia així, a nosaltres ens ha semblat bé, no pateixis.
I un tal Billy McFarland.
Si haguessin triomfat en aquest festival, potser sabríem bé com es pronuncia, però com que va anar com va anar...
Va triomfar, però cap avall. Que es deia aleshores que era el gran emprenedor de la generació millennial, com un nen prodigi dels negocis.
Això el Billy McFarland,
sí,
eh?
Perquè l'altre feia de raper i era com, doncs mira, m'ajunto amb el famós i entre tots aconseguim publicitar aquest festival. Bé, i per això, com que us deia, com que era el gran emprenedor de la generació millennial, el que van fer per anunciar el festival és com ho farien els millennials, és a dir, a través de les xarxes socials, amb una campanya de màrqueting espectacular, superagressiva, sobretot per Instagram, amb influencers com la Kendall Jenner, que és la família Kardashian, i la Bella Hadid, que també us sonarà perquè és una model molt coneguda. Van pagar una morterada perquè només pengessin un post que, òbviament, no van dir que era publicitat del festival. També van gravar un anunci a xarxes on es veia supermodels de Victoria's Secret, doncs, sobre iots, bevent, rient, ballant... En definitiva, el que et podries imaginar, un anunci d'Estrella d'Am, però amb gent...
A l'engròs.
A l'engròs, a les Bahames i amb gent multimilionària. I ja us dic jo que aquest anunci va ser absolutament el millor del festival, perquè a partir d'aquí tot va anar cap a caiguda. I de fet, com tu bé deies, Anna, que ara dius, hòstia, em sona...
Sí, sí, sí.
Netflix n'ha tret un documental i així comença el tràiler.
All these models, like, in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster.
Bé, bàsicament diu, totes aquestes models estan aquí a les Bahamas, el festival més genial del món, una escapada que va resultar ser un desastre.
Perquè tu el que vols és que hi hagi models per anar al festival, no?
Sí,
a voltar-te de gent guapa.
Perquè vas a Bahamas, et fas una foto a l'Instagram i després està allà. Bé, la gent va arribar allà i el festival estava a mig fer, les instal·lacions no estaven acabades, no hi havia electricitat ni seguretat, i el dia abans havia plogut i tot estava empantanegat. Matalassos mullats, era impossible entrar a les tendes. I el que és més important, no hi havia cap grup de música, perquè tots els grups de música sabien que no s'arribaria acabar el festival a temps, van començar a anul·lar, a cancel·lar les seves actuacions, i també les celebrities d'alguna manera se les va avisar. I no, o sigui,
ella... És que la gent rica entre ells s'avisen, llavors, jo crec que no. És com una roda que els músics amb els models i tot, escolta'm, que jo no hi aniré, no, jo tu tampoc. Deuen tenir un grup de WhatsApp tots junts i ja es
però
van avisar.
Però això passa a vegades, amb els sopars, que dius, ah, que tu no hi vas, ai, espera, llavors jo tampoc, aleshores l'altre tampoc, i aleshores ja es desfà el sopar al final.
Però sabeu què passava? Sí, que en passa. Aquest grup de WhatsApp no hi havia els assistents al festival que havien pagat la morterada per assistir-hi i que les van presentar a la illa, però després allà no hi havia res i no podien marxar.
Allò era lost.
Sí, perquè no estaven programats els vols per marxar, no n'hi havien. Llavors es van haver de quedar allà a passar la nit. Això els que van tenir sort, entre cometes, i van arribar al festival, perquè molta gent ja no els van deixar ni sortir de l'aeroport. I els hi van dir, mare es van quedar allà tancats. Llavors, clar, la gent cabrejadíssima aquella nit, desesperats, hi van haver saquejos, es van cremar tendes, i es va passar la nit del lloro, i mentrestant l'organització completament desapareguda, i el Billy, el nen prodigi, també desaparegut. I de fet, la gent del Billy li va dir, escolta'm, no arribem a entregar el festival a temps, cancela'l, i el tio, no, continuem. I uns 3 o 4 dies abans del festival es va trucar tots els assistents perquè recarreguessin les pulseres aquestes de festival.
Sí.
I els hi demanaven de mitjana uns 3.000 euros perquè comptaven, si tota la gent recarrega les pulseres, tindrem bastant de gaix per poder tirar aquest festival endavant.
Però com pots recarregar la pulsera? 3.000 euros.
És que l'entrada t'han costat 12.000, Anna, tant fa. Bé, quan la gent va poder sortir finalment de la illa i van tornar a casa, el primer que van fer va ser doncs, denunciar el Billy amb una demanda col·lectiva de 100 milions de dòlars per vendre un festival que mai havia existit. I atenció, perquè clar, el Billy encara tenia recursos. Va pagar la pasta i va sortir de fiança. I què va ser el primer que va fer quan va estar al carrer?
Ai, sí, organitzar un altre festival.
Això ho ha fet després, que ara us ho explicaré, però el primer que va fer va ser agafar tots els contactes que tenia de les entrades de la gent que li havia comprat, que eren assistents al festival, i els hi va enviar noves ofertes d'entrades VIP per llocs, per actes, que era impossible. És a dir, com si tu ara, amb una desfilada de Victoria's Secret o a la Super Bowl, poguessis aconseguir una entrada VIP. Clar, i llavors la gent s'hi ocupa.
Però, a veure, aquest home encara tenia l'esperança que algú confiés en ell?
Doncs es veu que sí. Sí. I clar, la gent una mica més astuta, perquè tu t'arribaven mails cada 2x3 per comprar entrades VIP, deies, hosti, però si això no s'ha posat a la venda, doncs si això, aquest acte mai s'hi ha pogut anar així. Però la cosa no acaba aquí, perquè l'any passat, per cert, al final, que m'he colat un moment, el Billy va acabar anant a la presó, va complir condemna i va sortir fa un temps. I quan va sortir, què ha sigut el primer que ha fet?
Un altre festival.
Ah, sí, anunciant la segona edició del Fyre Festival.
What's up, guys? This is a big day because as of right now, Fyre Festival 2 tickets are officially on sale. It has been the absolute wildest journey to get here.
Bé,
però diu, una cosa.
Diu que ja,
moment, has de tenir molta autoconfiança, no? O tenir moltes galtes per pensar que després d'aquesta macroestafa i d'un segon intent d'estafar un munt de gent, encara pots fer aquest anunci i que la gent confia en tu, no?
I si la gent et compra les entrades, llavors aquesta gent què és?
Ruc,
doncs no s'ho han mirat gaire,
doncs,
no?
Gràcies, ja. Jo no volia dir, però... No, perquè no, crec que, Candela, corregeix-me, hi havia un primer documental de fa uns anys sobre aquest festival,
sí?
Que aleshores jo crec que aquest senyor ha aprofitat la publicitat que es va fer d'aquest primer documental per dir, va ser un desastre, però podreu dir que heu anat al nou Fyre Festival.
És que ell també va demanar que el gravessin constantment en tot el procés. O sigui, jo crec que va anar més enllà, va voler fer negoci, va dir, graveu-me perquè també en trauré rendiment per alguna banda. Però sigui com sigui, les primeres 100 entrades s'han posat a la venda i es van exaurir. Entrades que també costen una fortuna. 500 euros l'entrada, aquestes són una miqueta més barates, però sí que n'hi ha que arriben fins a 8.000 dòlars, perdó. I el que és el millor, també, com en el primer cas del festival, es desconeix exactament la ubicació, se sap que és al Carib, però no se sap on, i només se sap que es farà el 6 de desembre de l'any 2024. Per tant, té temps, en principi, arribar a acabar de fer el festival. En fi...
Realment, aquesta gent li deuen sobrar molt els diners, perquè és que si no, no ho entenc.
Jo és el que penso, perquè és que no...
Tu parles del Fyre Festival, que al final també depenen de la situació meteorològica. Fa poc hi havia el Burning Man, que és un altre festival
també
molt conegut als Estats Units, que va quedar empantanegat, que la gent havia de fugir del fang, que no sabien com sortir-ne. Sabeu quin és l'aprenentatge de tot això?
Què?
Que a casa sí està molt bé. Va, Anna Pris, de què més no s'ha parlat prou? A veure, doncs jo ara em poso una miqueta seriosa, eh? A veure, perquè...
Ai.
No, però no pateixis. Ara m'entendràs.
Amistats. Sí. Us ha passat, tots hem tingut parelles que ho ens han deixat o ens han deixat a nosaltres. Mm. No sé si a vosaltres us ha passat alguna vegada que heu deixat una amistat. Que això és dur, eh? És molt dur. És com deixar una parella o fins i tot a vegades pitjor. Una amistat
com,
de molts anys.
Com voluntàriament?
Sí.
Com final... oficialment? O allò que ho deixes morir i es va acabant?
Oficialment, de que és una, el que diria el jovent d'avui en dia, un BFF, un best friend forever, un millor amic per sempre, el que diem la gent normal, una persona propera, un amic
BFF.
Que doncs aquesta persona al final doncs no t'acaba d'omplir,
és una... Jo oficialment no m'ha passat.
Jo crec que com tu deixes una parella que saps que aquell dia és el final, en principi, jo aquest pensament amb un amic no l'he tingut mai.
Gent amb qui he acabat perdent el contacte, sí.
Sí, o gent que saps que t'ha decepcionat molt i que dius, a partir d'aquí comença un altre tipus de relació, però dir-li adéu mai més no et trucaré, no?
No, perquè a vegades no passa d'aquesta manera, però hi ha aquestes amistats que mantens durant molt de temps. A mi sí que m'ha passat, potser el problema és meu, eh?
Un moment, però quan era petit sí que feies, no et tornaré a parlar mai més.
Però estic parlant, no, això, i tant que ho fèiem, i al cap de dos dies tornaves a parlar. Però això sí que a vegades, per sort no m'ha passat molt sovint, però doncs relacions que dius, escolta'm, doncs que no ens acabem d'entendre, hem sigut amics, amigues durant molt de temps, però per circumstàncies. Això ha passat durant la pandèmia també, sobretot perquè hi havia visions diferents de com ens havíem de comportar durant la pandèmia, per exemple. Diuen que el procés ha separat famílies i amistats. Jo crec que hi ha altres coses que separen més famílies i amistats que no
sí que estic d'acord que a vegades va bé deixar anar, vull dir que a vegades és veritat que tens un compromís amb una persona o que sou amics des de petits i que de grans te n'adones, dic, és que no tinc res en comú amb aquesta persona, potser és millor dir-li, mira, no tenim res en comú, més val que ho deixem córrer, no cal que si ens veiem pel carrer, no cal que ens girem la cara, però vaja, no sé.
A veure, és que tampoc pot entrar noves amistats si no en deixem anar. Al final no tindríem recursos per parlar amb tothom ni mantenir-les.
Jo que estic... Està un tope d'amics, no?
Mira, jo fins a 10, saps? Amics, perquè l'altra cosa són coneguts, eh?
Tu en riu tant, però per cuidar un amic es necessita temps de dedicació. Vull dir, masses no en pots tenir.
No sé si l'heu vist, la pel·lícula...
O ets multimilionari, vamos, si t'anàs al Fire Festival.
No sé si heu vist la pel·li de l'any passat que va optar a dos Oscars, que al final no els va guanyar, de Banshees of Inisherin, sí. Que ve a ser una miqueta aquesta història, doncs dos senyors que són molt amics i n'hi ha un que li diu a l'altre, escolta'm, és que ja no m'interessa més ser amic teu, i l'altre està obsessionat en... No, jo he de seguir sent amic d'aquesta persona. Això ens passa a vegades i ha passat a gent coneguda, per exemple Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, sí. Era molt amic de Harry Houdini, de l'il·lusionista,
sí.
Els dos eren molt amics i va haver un moment, no va ser pandèmia, sinó que va ser
va ser una altra pandèmia,
va ser una sessió d'espiritisme. Harry Houdini era il·lusionista, però el tio tenia els peus a terra. A Conan Doyle se l'havia mort un fill durant la Primera Guerra Mundial i potser per això doncs intentava buscar altres respostes, i va convidar-lo a una sessió d'espiritisme, i la dona de Doyle, la segona dona de Doyle, Denise Percy Stewart, va començar a fer escriptura automàtica i li va dir a Houdini, és la teva mare que m'està escrivint. I Houdini diu, mira, ma mare era hongaresa, com jo, no parlava l'anglès i tu estàs escrivint en anglès, aquí m'estàs enganyant. I a partir d'aquell moment els dos amics, havien estat molt amics, es van separar, i Houdini va dir, mira, és que ha arribat un moment que ja no
m'interessa,
anem per camins diferents i aleshores ja no em serveix. Vincent Van Gogh amb Paul Gauguin van tenir, sí, una amistat que és una miqueta més agafada amb pèls, perquè va ser una amistat de 63 dies que van fer, podríem dir-ne, un estatge a Arles, a la Provença, que Van Gogh va convidar a Gauguin a pintar, però aleshores ja van començar a veure que no acabaven de tenir la mateixa visió sobre la pintura. Si Vincent Van Gogh necessitava tenir un paisatge al davant, Gauguin deia que ell tirava de memòria. I aleshores comença l'atenció, si un s'inspirava en la natura, l'altre s'ho inventava.
Això no passa res.
Exacte.
Un se'n va fora de la casa a pintar paisatges i l'altre es queda dins.
Doncs Gauguin va arribar un moment que va dir, mira, jo foto el camp d'aquí, ja no et suporto. I què va fer en Vincent? Era el 23 de desembre de 1888. Es va tallar.
En sèrio? Va ser
i tant, va ser això, radical, va agafar una fulla d'afaitar, es va tallar un tros del lòbul de l'orella, que no l'orella sencera, que diuen que sempre pensem que es va tallar...
No, a un veure, trosset.
Que tampoc cal, eh? Vull dir, però es va tallar un tros de...
O sigui, ho va fer perquè havia perdut una amistat, de la desesperació.
Mira, bueno, pobre ara, home, que també estava ja una
ara
miqueta...
Ara faré una confessió, una vegada...
Ai, et vas tallar una orella.
No vaig tallar res, no té res a veure amb això, però sí que recordo una vegada, quan era petita, que em vaig quedar uns dies a dormir a casa d'una amiga meva perquè els meus pares eren fora de viatge, i la família aquesta amiga va tenir a bé d'acollir-me a casa seva. Érem molt amigues i encara ho som, eh? Però ens vam barallar, ara imagineu-vos, eh? Perquè, no sé, vam dir, farem els deures aquesta tarda, no sé què. Sí, jo faré, farem català i matemàtiques, no sé, per dir alguna cosa, no? I a l'hora de materialitzar-ho, vaig dir, ah, doncs comencem per matemàtiques. No, havies dit que començàvem per català. Dic, ah, no sé, he dit català i matemàtiques com podia haver dit matemàtiques i català. Doncs aquí vam tenir una discussió que gairebé que me n'he d'anar a dormir al carrer, perquè clar, no, que tu has dit que començàvem per català i no per matemàtiques, i ja
no vam tenir. Ho tens molt a dins, això, per ho heu comentat?
No, perquè és que ho recordo com una... No, crec que no ho hem tornat a comentar. I potser fa 25 anys,
que ara no tornem a obrir una ferida, sí, perquè potser la teva col·lega t'està escoltant i diu, Ballonesta no va anar així.
Si m'està escoltant, res, tenim aquesta conversa pendent, ja en parlarem un dia, però vaja.
Les dues éreu bastant tossudes.
Sí, però... molt tossudes, molt tossudes, totes dues volíem tenir raó.
Jo només volia fer la reflexió de que a vegades, per les circumstàncies que siguin, amb una amiga, amb un amic, et trobes en circumstàncies diferents, no us acabeu d'entendre, i potser és millor deixar-ho estar. Sí. He estat llegint pàgines web que et recomanen com fer això, de deixar una amistat.
Què?
Res, feu com pugueu. Sobretot diuen que no ho facis per missatge, que és com deixar una parella, que no ho facis
bàsic,
per missatge.
No?
I que, perquè a vegades...
No facis ghosting, que ara molta penya fa ghosting, que és això
de
desaparèixer.
Depèn de quin tipus d'amistat tinguis, no vull fer servir la paraula tòxica, però a vegades passa. Diuen que si no t'atreveixes a parlar-ho cara a cara, doncs que potser escriguis una carta, que aleshores ja l'envís o no l'envís, o bueno, un correu electrònic i tot plegat, doncs ho pots fer.
Però a vegades... carta, un correu electrònic, deixant una amistat, i penso, sort que m'has deixat, no? Perquè és que penses, això és molt estrany, també.
Doncs,
molt...
escolta'm, jo crec que potser hi ha gent que ens està escoltant, perquè hi ha amistats que, saps aquelles que et xuclen? Que et xuclen, et xuclen, et xuclen i no aporten, i a vegades costa deixar aquestes amistats, i no passa res, tu. No passa
Exacte,
res.
És el que deia al principi, no? Que a vegades ni t'ho planteges, perquè sembla que tinguis aquest compromís, i tens raó, Anna Pris, que hauríem de fer la reflexió de dir, escolta'm, si algú no ens suma...
I la família resta, moltes vegades si no es tria, resta. Però les amistats sí.
Però
per
sí.
Tant, aquí us animo a mantenir les amistats bones i les que a vegades us pesin molt, doncs escolta'm,
fora,
ja està.
Tu, Anna Pris, ens has llegit la pregunta a nosaltres de si alguna amistat l'havíem perdut o l'havíem trencat. Tu no has respost a aquesta pregunta.
Jo et dic que sí,
no t'he escoltat.
Home, és que jo ho he vist clar.
Sí, home, i tant. No moltes, però mira, una, dues o tres les puc comptar. Sí,
pues
sí.
Mira, veus?
I al final, doncs et quedes... Sempre tens un dol, pateixes un dol, però també et quedes més tranquil·la, perquè escolta'm, doncs a vegades hem d'anar al que val la pena, que la vida és molt curta.
Sí que m'ha passat això, ara estic pensant.
Espera,
sí,
ara.
M'ha passat a vegades de gent que et demana com una mica de distància en temps, no? De dir, mira, és que ara no m'estàs anant bé per la meva vida. Vull dir que a vegades tampoc no cal com un trencament absolut i no tornar-hi a tenir relació, però sí que és veritat que ara hi he pensat de dir... Escolta'm, què et sembla si durant un temps doncs, no ens diem tant de quedar, no ens veiem, potser jo també estic passant un mal moment, això sí que m'ha passat.
Mira, jo ara fent memòria,
que aquí van sortint totes les històries.
He pensat que m'ho han fet a mi sense saber per què em passava. És a dir, que algú, alguna amistat ha trencat amb mi i de quedar-te com sorpresa, de dir, ostres, no m'estan trucant o no estic quedant tant, i al cap de molts anys, perquè no ho afrontes en aquell moment, perquè costa més, que et diguessin, va ser per això, i jo, doncs...
Sí, perquè a vegades fas coses tu que tampoc te n'adones.
No,
i al cap d'un temps dius, hòstia, és que era per això. Ai, doncs mira.
Te m'estàs quedant mirant com si hagués fet una cosa molt dolenta, Anna, no?
No, que he pensat... mira, hem començat les dues, que no ens venia res al cap, i al final és veritat que van sortint aquestes situacions que a vegades potser no són tan evidents,
però passen.
Doncs de res, noies.
No, moltíssimes gràcies. Ara aquesta nit començaré a enviar missatges, començaré a repassar la meva llista d'amics, a veure, suma o resta? Podem fer un cafè la setmana que ve? Si ja...
T'imagines?
Pris,
que ara
podem fer un cafè la setmana que ve?
El grup que tenim de les tres ens fa fora directament.
No, teníem pendent un sopar, no?
Ui. Sí,
que fa molt que no el fem, eh? Vull dir que potser us estic dient...
Ai. És un sopar que està previst des de fa un any.
No, que ara...
Potser ens estàs volent dir una cosa i no ho estem pillant.
No, i que ara estava pensant jo en la possibilitat de que fos jo qui digués, però és que, clar, potser, també pot ser en el sentit invers.
Clar,
és a dir,
clar,
pot ser que algú demà al matí m'enviï un missatge de... Ei, podem quedar per fer un... Ara no voldrem quedar amb ningú.
per si de cas.
No volia avui tampoc crear-vos aquest mal rotllo, però vinga, doncs que tingueu sí, una gràcies. Molt bona diada.
Sí, exacte, molt bona diada. Ens ha deixat molt bon gust de boca aquest tema que ens ha portat avui l'Anna.
De res, de res.
Res, havíem de parlar de l'origen de l'estic tàrtar, Candela, però ho deixarem per un altre dia, eh?
Sí, sabeu d'on surt això o...?
Jo no ho sé, però...
D'una amistat mal portada.
Segurament, perquè... I la va acabar trossejant.
Però ara m'ha agafat gana.
Calla.
Candela Figueres, Anna Priscila Magrinyà, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Una abraçada. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs de la manifestació d'aquesta tarda de l'ANC. Entrevistarà la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, i més tard, a la part final del programa, parlarà amb Juan Antonio Bayona.
Doncs això serà demà. Nosaltres hi tornem també demà. Que vagi molt bé. Bona nit.